complir, doncs potser s'han de plantejar un retras a l'inici del curs.
I amb aquesta informació hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Dones.
Benvingudes a Dones, un dimecres més, el segon dia del novè mes de l'any, setembre, un mes que arriba després de tot un estiu d'incerteses centrades en l'inici del nou curs escolar.
Una qüestió que preocupa i molt, la Conselleria d'Educació va presentar la setmana passada el seu pla de retorn a les aules de manera esglaonada durant 10 dies, amb un escenari de semipresencialitat a partir de segon d'ESO i amb l'obligació de mascareta a partir dels 6 anys. Davant els plans d'algunes famílies de no dur els fills al col·legi, la presidenta del govern, Francina Armengol, recordava fa dues setmanes que l'assistència dels infants a classe és una obligació per llei. El sindicat mèdic recomana retardar l'inici del curs escolar davant la segona ona del coronavirus a Balears. El sindicat afirma i subscriu la necessitat de posposar l'inici escolar davant la situació de la pandèmia.
Aquí a Dones han tornat i ho han fet després d'un mes de vacances que ens ha servit per pensar noves propostes i reflexionar del que ha estat un any una mica complicat. Un any on s'ha posat de manifest qui són els més vulnerables, els nins, els majors i les dones, entre d'altres col·lectius específics. És per això que avui a Dones comencem el programa cedint-los el protagonisme durant 50 minuts. Els majors, especialment a la violència de gènere que pateixen les dones grans i que està totalment invisibilitzada. Els nins, que segueixen amb el núvol d'incertesa de si tornaran o no a l'escola. A les dones, de forma positiva, a les dones que viuen l'homosexualitat encara amb doble discriminació i que a partir de dilluns reivindicaran els seus drets en forma de cultura. A la tercera mostra, sí, del Festival Out. Començam, com sempre, amb música.
You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic? Just didn't take. And who would have thought it figured
when you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? I really do think it's like rain on your wedding day. It's a free ride and you've already paid. It's the good advice that you just didn't take.
Si parlam de dones i parlant de violència masclista, hem de fer un especial ressò a les dones majors i hem de tenir en compte que l'anuari de l'envelliment de les Illes Balears de l'any 2019, dirigit per Carmen Orte, la nostra convidada d'avui a Dones, analitzar el maltractament de les dones majors. D'aquest estudi es desprenia que les dones assassinades per violència masclista de l'any passat a Espanya foren dones d'entre els 51 i d'entre 51 i 60 anys en el 40,4% dels casos. Dones majors de 65 anys són les que necessiten més temps per denunciar. En aquesta mateixa franja d'edat, les dones majors denuncien fins a un 22% menys que les dones joves. Contactem ara via telefònica amb Carmen Orte, que és l'autora d'aquest estudi. Benvinguda, Carme.
Hola, bones tardes, com esteu?
Molt bé. Per què hi ha una invisibilitat de les dones majors maltractades, Carme?
Per diverses causes. Mira, tu ara parlaves d'unes dades ja de l'any passat. Tu pensa que enguany, fins a la darrera, que va ser dia 19 d'agost, el 48,27% eren dones més grans de 50 anys. Vull dir que és una realitat estable en el sentit de que es produeix a qualsevol moment del cicle vital. En el cas de les dones grans, que és una realitat invisible i minimitzada, vull dir, se minimitza la importància, no? De qualque manera, és un dir, bé, si ja fa tant d'anys que ho pateixes, doncs, no? Uh-huh. Tampoc no deu ser tan important. També hi ha molta falta de coneixement per part dels professionals. També hi ha l'edadisme, no? D'aquesta percepció de que un quan se fa gran, doncs ja no hi ha coses que ja no són importants. I sobretot hi ha una falta de denúncia també per part de les persones majors, perquè això ho situen com una... Pensa que a mesura que hem anat avançant en el concepte de maltractament hem anat incorporant comportaments, no? Comportaments de violència emocional, comportaments de control, comportaments, bueno, també és físics. I hi ha generacions, sobretot aquestes generacions que ara tenen 60, 65, 70 anys, que de qualque manera això pensen que està dins el que és el matrimoni i no, pues que tenen que aguantar el que sigui. Són moltes qüestions i n'hi ha una de falta de recerca important. O sigui, que aquest col·lectiu no ha interessat a la recerca.
Pel que comentaves, podem també deduir que hi ha factors socials, factors culturals, no? Que
això
fan
mateix.
Que aquest col·lectiu resta en gravetat, no? a una
això
violència
mateix.
Física. Pel que deies, que és el matrimoni, és el que me toca, he d'aguantar, no? Un poc
això
aquesta
mateix,
percepció.
Sí, i quan té bueno, i com que això té moltes conseqüències en la salut i en la salut mental, pues què passa? Pues que aquest tema se tracta des d'aquí. Mm-hmm. És a dir, se tracta des de pues una ansietat crònica i generalitzada, un problema d'asma, un colon irritable, o sigui, es tracta des d'aquesta plataforma, però no des de que contesta, però no des del context de les causes que són realment les que estan produït aquest problemes mm-hmm. de salut.
Els darrers anys, amb aquesta nova onada feminista, sí que s'ha posat damunt la taula cursos, trobades de dones majors, si parlem per exemple de Mallorca, les dones del col·lectiu Llevant, les dones de Sant Joan, les dones de Manacor, sí que han llançat moltes iniciatives d'envellir en femení, per exemple, i de crear una mínima consciència social, sobretot d'aquest grup de dones més major. És aquest un primer pas per agafar una mica de consciència, o estan tan arrelats els fonaments patriarcals dins aquesta generació que és complicat fer aquest pas?
Mira, sí, has dit diversos col·lectius i n'hi ha algun altre, algun col·lectiu feminista que fa molta feina en temes de salut física, no? A partir de la menopàusia, sí. I bueno, que és un col·lectiu molt bueno, és col·lectiu feminista de clàssic, no? De tota la vida, que fa molt bona feina, que tenen local també a Palma.
Dona Sana, sí, la Roser Gallardo també, sí. Fas grups, és a dir, són moltes, però...
Són moltes, però clar... és que els problemes que tenim les dones en general, com que hem estat molt invisibilitzades en moltes de les nostres diferents problemes, doncs són moltes dones que s'ocupen de diversos problemes, no? I la violència de gènere no és un dels més importants. Però responguent a la teva pregunta, efectivament tens raó, perquè ten en compte que això té molt que veure amb el moderat. Primera, el poder parlar d'això sense vergonya, sense pensar que si jo ho cont, me sentiré pues malament perquè he consentit aquesta violència de qualque manera, no? He estat víctima d'això durant molt d'anys. Ja som molt gran i, a més, saps, aquesta idea de que si ja som gran, com així arribar fins aquí, en aquesta situació? És a dir, el que significa la pròpia visió del tema des del punt de vista de l'autoestima, de la situació personal. Però, per una altra banda, quan tu te decideixes a fer o donar una passa, has d'estar molt acompanyada, has d'estar molt acompanyada socialment, familiarment, has d'estar molt acompanyada per recursos que tens a l'abast i que estan per tu, o sigui, que han donat una passa per tu, que seràs ben rebuda i seràs ben entesa quan tu donis aquesta passa. Però si tu, per exemple, sospites que pots donar aquesta passa però que no tindrà conseqüències, és a dir, que no tindràs una resposta adequada a tu perquè tens una dificultat, una discapacitat, perquè tens, a lo millor has de sortir de casa teva, no estàs segura, si a lo millor te fan sortir, no acabes de... Clar, no la donaràs, saps? O sigui que ja no és una qüestió només cultural, no? Sinó que són molts factors que envolten en aquesta percepció de, primera, si estic rebent aquesta... És molt difícil acceptar que vius amb una persona, amb un maltratador des de fa 30 anys. Sí. És molt difícil, que és el pare dels teus fills i filles, no? Tens una codependència afectiva, també. Ventura, a lo millor quan sigui gran, igual això baixarà, a lo millor que no és així, no baixa. No només no baixa, sinó que empitjora.
Sí.
Però, saps, són... És patriarcat i és patriarcat no només en el que es refereixen a la percepció social i cultural, sinó el que te deia, no? Sinó són formes recursos. De fet, la recerca ja te deia que no s'ha interessat tampoc, ni a nivell polític, ni a nivell de recerca. El que tu nomenaves, que són accions molt interessants i que s'han de reforçar i s'hi ha de donar suport, però són molt petites encara, no?
Carme, perdona, jo et volia fer un resum petit, un petit incís. Recordar també a les nostres oients que parlàvem amb Carme Norta, catedràtica i llicenciada en psicologia i doctora en ciències de l'educació. Volia demanar-te si en aquest estudi es va poder disgregar entre les dones que viuen únicament amb el seu company o el seu marit i no han pogut tenir fills, o les que sí, per saber si en el cas d'aquelles dones que tenen un entorn, un sostre, hi ha una mica més de consciència o a l'hora de poder denunciar o no.
Clar, però no tenim aquestes...
Potser perquè les dones majors no tenen aquesta consciència, però la segona o la tercera generació sí.
Ja, sí, efectivament és així. El que passa és que tens que mirar dues claus. La primera, que un dels disparadors, justament aquest tema que acabes de treure, un dels disparadors, que vull dir, també pot ser una parella que fa molts anys que viu junta, 20, 25 anys, però que de sobte, quan desapareixen els fills, bueno, desapareixen els fills, surten de la llar, se fan independents, alguns viuen a prop, altres no... És un disparador, efectivament. El fet de que els fills no hi siguin, o no hi siguin a prop, o no hi siguin d'una manera... que puguin donar suport, és un disparador també d'aquesta violència de gènere. I també aquesta violència de gènere es pot produir per primera vegada amb una nova parella, amb una parella nova. És a dir, que aquella dona és viuda o aquella dona està divorciada i té una nova parella i aquesta nova parella també la maltrata. I no tenim aquest estudi. No només no el tenim, sinó que tenim dubtes de que poguessin trobar amb una recerca sistemàtica aquesta variable estudiada a fons, no? Uh-huh. En la presència i ausència. El que sí que tenim és el que te deia, aquests disparadors, quantes fills no hi són,
yeah,
de violència, vaja.
Carme, contaves que normalment la violència de gènere en aquest col·lectiu de dones més grans s'ha invisibilitzat, no? De qualque manera, tant per part d'elles, evidentment, per això que deien de sentiment de culpa, de vergonya i un poc sí, aquesta mentalitat, no? més patriarcal. Però per què no hi ha representació tampoc quan se fa una campanya, per exemple, de prevenció de violència domèstica? Perquè potser de violència de gènere, o sigui, perquè la mateixa administració, la mateixa institució, el mateix organisme que dissenya aquesta campanya, també hauria de tenir aquest punt de vista, no? De visibilitzar.
Clar, són dues coses. Primera, tot el que gira entorn al mass media sempre s'ha orientat més a una dona entre 30 i 40 i algo, no? Aquesta dona més jove amb fills i filles. Darrerament, amb alguna pressió que s'ha fet des de la recerca i des d'algun col·lectiu, s'ha incorporat una imatge física, però no s'ha incorporat com a població diana. És a dir, aquella mm-hmm. imatge física que apareix d'aquella dona que podria ser una mica més gran, però no només com a imatge, no com a població diana, no com a... És a dir, tot i que una dona més gran pugui veure aquella imatge física, segueix sense identificar-se amb ella, perquè no, els continguts que envolten en aquesta diana no tenen que veure amb els seus, en la seva situació. Mm-hmm. Saps? O sigui que efectivament no se'n fan res, tampoc els mitjans, no. Però bueno, te tenim a tu, que sí que ho fas.
Ara, avui sí, hem tractat el tema, sí,
avui sí.
Sí.
Carme Orte, catedràtica llicenciada en psicologia i doctora en ciències de l'educació, moltíssimes gràcies per atendre aquesta trucada i també moltes gràcies per difondre aquestes dades de l'anuari de l'envelliment de les Illes Balears.
Moltes gràcies a tu, ja ho saps,
a
bon trobar-nos.
Gràcies.
Una abraçada.
Adéu. Les mascarillas, tan, 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 ponte las mascarillas y guarda la distancia. Nos van a encerrar, no quiero, nos van a encerrar, que no quiero, por favor, otra vez encerrado, no, por favor, otra vez encerrado, no, vale, venga, muchos besos, que os quiero.
Ara me posaràs de ponte el cinturón.
No, aquesta ja va passar.
Na Carina, sí, ha fet el hit del verano i no me n'he donat compte.
No, perquè si no l'havies sentit, deu ser... Bé, el nostre tècnic també ha fet cara de no haver-la sentit.
Ni
jo
que...
no sé en quin món viviu, però na Carina l'ha petat amb aquesta cançó. És una improvisació que volia dir que per favor mos posem tots la mascareta, que si no ens tanquen, no te la posis ara, que està xerrant per un micro, però que ho sàpigues. A la vida normal, quotidiana, quan sortim de casa, mascareta.
Clar, és que jo la recordava per ses cançons mítiques de karaoke.
Tu la recordaves per cançons com aquesta.
Que poco significan las palabras, si cuando sopla el viento se les lleva tras él.
Veus? És una cançó, té sentit, té ritme, no? Que el que abans hem escoltat... Esperarem a que la Victòria acabi de cantar, però vull dir... El que abans hem escoltat, que no ho tornaré a posar, no ho tornaré a posar. T'ho posaré tu com a instrument de tortura, però no ho tornaré a posar, que les nostres oients no tenen cap culpa. Però jo crec que na Carina no va anar a classe el dia que ensenyaven que la millor improvisació és la que tu dus preparada, no? Que això, els que normalment feien els mitjans, ho sabem, has de saber improvisar, però evidentment tot això ha de sortir d'una preparació. Ella no, ella fa un vídeo i fa rec, ala, surti com surti.
Escolta, jo a la meva vida personal, no professional, faig moltes improvisacions, eh?
I després les comparteixes.
Clar.
Per grups de WhatsApp, sí, sí, ja ho sé. Sort has duit que no l'he emprada per aquesta secció. Però bueno, aquest espai l'he anomenat Senyores que canten, avui, vale? Perquè té més exemples, a part d'aquesta no és famosa, la propera, que vos duré, és una recepta de cuina, però aquesta senyora, que no és cantant, no crec que ho sigui, no és famosa, ja t'ho dic, ha fet una creació ben rodona.
Bueno, hoy voy a comer calabaza al horno y la relleno de muchos colores, mucha verdura de colores. Y ahora marcha al horno. Me gusta la calabaza que tenga muchos colores, al horno muy moderado, con una baba de queso y otra a saborearlo. Vamos, calabaza, ya está para saborear, ya está para saborear. Me gusta la calabaza, al horno muy moderado, con una baba de queso y ahora a saborearlo.
Ostras. Podria ser jo perfectament, aquesta senyora, tenint en compte que no cuin, però fent una altra cosa.
A mi m'han entrat ganes de fer carabassa al forn. O sigui que, però bueno, ja està bé, de senyores que canten.
Bueno, ja l'havies batejat.
Ja, però n'hi ha dues, ja està, t'he induït dues, i com que això és la meva secció i faig el que, diguem, me dóna la gana.
Clar, ara jo posaries, claro que sí, guapi.
O alguna d'aquestes. No, t'he duit una princesa Disney.
Una altra?
Sí.
Què te passa amb Disney darrerament?
T'he duit una Pocahontas, però és que una Pocahontas és guai, i a més aquesta és una Pocahontas revisitada.
Hola, soy Malú.
Que soy Pocahontas.
Princesa de los bosques.
Cuidadora de la naturaleza.
Con un pelazo en el brazo abachi y unos ojos que no los
Esta
hay.
Mirada nada más que la tiene la húngara y yo.
¿O ha visto un lince sonreír?
Yo la verdad es que no he visto nunca un lince sonreír porque sería raro un lince así.
¡Mira cómo corro, como una liebre!
Todo el día descalza, que tengo unos callos que me duele para andar, que no veas.
¡Ay, mi pavo! ¡Ay, mira qué pavo tengo, eh!
¿Cómo me habéis? ¿Su mamá? Este no sabe que va a ir para la cazuela en Nochevieja, ¿eh?
¡Qué bonita era la película,
porque
eh!
Porque no se habla en la película del genocidio que hicieron y la masacre.
Pero ese tan bonito no fue.
¡Abuela! ¡Abuela!
Ay, válgame, estás sorda, hija.
Ay, hija, no te
he oído. Tienes 10 euros, que debí ir al Druni.
No tengo nada.
Hija, qué rata eres por 10 euros.
Hi ha hagut un moment que cantava, eh? O sigui que m'entrava dins la meva secció, senyores que canten.
Un dia m'hauràs d'explicar d'on treus totes aquestes coses, Aina.
Mira, un superpoder du associada una gran responsabilitat i una periodista mai revela les seves fonts.
Ara hauré de començar a contar quant de programes ens queden d'aquí a setembre, eh? Perquè la picolíssima tindrà feina en tu.
Sí, no, jo crec que és a tu que te troben més, però bé, no te preocupis, setmana a setmana ho aniràs desvelant.
Vivre siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color, porque todo llega a su fin, después de un día triste nace otro feliz, buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor, volver la vista atrás es bueno a veces, mirar hacia adelante es vivir sin temor.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Tots sabem que el setembre és mes de Raïm. Ara, a qualsevol botiga de Gromart podeu trobar Raïm Red Glow a 1,49 euros quilo, formatge Gromart Semi a 9,50 euros quilo, albergínia negra a 0,75 euros quilo. A Gromart, pagesos de tota la vida, amb la col·laboració del Fons FEADER a través del PDR.
A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Benvingudes i benvinguts al Dental, el primer concurs en el qual concursen totes les lletres.
No me poden fer competir amb un amic meu, perquè ella va perdrà i li sabrà greu.
Escoltarem gent de Rau de les Balears que ens parla del tema d'avui, la música.
Saps, Fabial?
Com és llaüts, mandolina, sabandúrria, seguitarres, guitarró...
D'on m'has dit que és?
De quin poble és la persona que parla?
Els balls populars i les cançons populars.
De Formentera?
Cada dimarts, a les 6 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Adrià Martí i Margalí de Mateu. IB3 Ràdio és servei públic. IB3.
Dones.
I començam el segon bloc de dones quan són, quan falten 30 segons perquè siguin les 6 i mitja de l'hora baixa. Hem encetat aquest programa parlant dels nins, molt pendent de com seran aquest inici del curs escolar. La Conselleria d'Educació va presentar la setmana passada el seu pla de retorn a les aules, que seria de manera esglaonada durant 10 dies, amb un escenari de semipresencialitat a partir de segon d'ESO i amb l'obligació de mascareta a partir dels 6 anys. Davant els plans d'algunes famílies de no dur els fills al col·legi, també la presidenta del govern, Francina Armengol, recordava que l'assistència dels infants era obligatòria. Tot això mentre el sindicat mèdic recomanava retardar l'inici de curs. Dit això, avui és el segon dia del mes de setembre, inici escolar, i per això donant pas a la segona entrevistada del dia d'avui. Ella és Catalina Morro, delegada de Prevenció de Riscos Laborals dels Docents per part de l'Estell. Benvinguda, Catalina.
Hola, bon dia a tots.
Bon dia. Quines són les qüestions que preocupen els docents en aquests moments?
Mira, la qüestió que més ens preocupa en els docents és que la ràtio va un poc massa elevada. Nosaltres de l'Estei, des del mes d'abril, quan s'aprovaren les instruccions que havien de guiar aquest nou inici de curs, ja demanàvem ràtios de 15 alumnes per ser grups estables, perquè les recomanacions de mantenir metro i mig dins les nostres aules a Balears no se garanteix que pugui ser el 100%. Per tant, li demanàvem a la conselleria i li continuem demanant ràtios de 15 alumnes per poder garantir la seguretat i salut tant dels docents com de l'alumnat, perquè com estem veient aquest virus és molt resistent i bota d'un cos a un altre amb molta facilitat. I clar, la preocupació és que les mesures de seguretat i salut no s'estan donant.
Quins són els protocols que ara mateix estableix per aquest inici del nou curs acadèmic que se fan en escenari B, no? En teoria dels tres escenaris possibles.
Sí, mira, és que l'escenari B és molt complicat en quant a l'organització de semipresencialitat, perquè durant el mes de juny i juliol les comissions van fer feina molt en l'escenari A de presencialitat i l'escenari C, que era el confinament, però en l'escenari B s'hi va fer poca feina. Aleshores, l'organització és molt complexa en aquest sentit. Els protocols que en aquest moment estan... hi ha molta confusió i s'estan demanant moltes explicacions a la conselleria i per lo que sabem no estan donant respostes coherents. Hi ha un poc de... hi ha contradicció, hi ha confusió, se demanen més respostes i no s'estan obtenint. Per tant, encara hi ha més confusió en posar en marxa aquest escenari B. Nosaltres ho veiem complicat, tot i que s'han presentat protocols d'actuació. Mira, els protocols d'actuació que se varen presentar a la mesa sectorial aquest dilluns són protocols que reprodueixen una guia tècnica que ha dictat el Ministeri de Sanitat. En cas que hi hagués contagi, en cas que se consideri un rebrot, en cas que un treballador sigui contagiat. El tema que no queda clar aquest escenari bé, com posar-lo en marxa. Els recursos no són els que hauria d'haver, es comença ja i les respostes no hi són clares.
Quines són
les... Per tant, hi ha molta incertesa en aquest moment dins els centres educatius de les Balears.
Quines són les preocupacions que també us traslladen per part de les famílies?
Mira, nosaltres, per el que hem pogut xerrar amb famílies, és el tema de les famílies voldrien presencialitat fins a segon d'ESO. Però aquesta presencialitat fins a segon d'ESO sembla que se deixa lliurement en els centres, segons el pla de contingència. Clar, les famílies pues, volen això, que primària, secundària, infantil tinguin presencialitat, però en condicions adequades, m'entens? Allà també se posa que el grup és massa extens, amb 20 alumnes, i després també que hi ha la pèrdua de qualitat educativa. Hi ha un cas molt concret, que seria el de el cor de mestres. En el cor de mestres hi ha els especialistes, que són els mestres de música, els d'educació física i els d'anglès. I en aquest escenari bé, aquests mestres se converteixen en tutors. Què vol dir això? que els alumnes que tinguin un mestre d'anglès pues faran anglès, però un que no tingui un mestre especialista, pues l'anglès no serà en el nivell que s'ha de donar i que està previst. Per tant, hi ha una pèrdua de qualitat educativa i que no s'hauria de perdre en l'escenari B. Mm-hmm. I clar, ràtios més petites, també s'està xerrant d'espais, que hi hagi més espai, com que hi haurà més grups, hi ha més que hi hagi més espais, m'entens? Mm-hmm. I això, de moment, no hi ha resposta aquí. Hi ha molta improvisació.
Catalina, abans esmentaves una mancança de recursos. Són exclusivament humans o també, com comentaves ara, possibilitat de tenir, accedir a espais que no estiguin precisament a una escola, però que puguin cedir-se de qualque manera?
Sí, mira, recursos humans és important perquè, clar, ara partim d'un escenari de grups de 20 alumnes. Què suposa un grup de 20 alumnes? Doncs pues que hi ha més grups. Si hi ha més grups, hauria d'haver més professors. La conselleria ha oferit un número determinat de professors que és insuficient. Com ho vol solventar? Pues a costa d'incrementar la jornada laboral del professorat fins a límits insostenibles. A secundària passaran a fer 21 hores lectives, més les permanències de fins a 30 hores en el centre, a part de que has de fer guàrdies. I després de que teva, hauràs de fer les coordinacions des del camp col·legiat, com pugui ser equip docents, departament, comissió pedagògica, des de que teva, a part de preparar les classes, corregir. Ja. Per tant, s'està fent demanant un sobreesforç en els docents. Però això tindria una solució, perquè la conselleria, per mes de juny, quan va calcular les quotes de professorat, ho va fer en ràtios de 25, 30 i 35 alumnes. Si ara parteix d'un escenari nou amb 20 alumnes, li deien com es té que recalculi les ràtios, perquè en aquest moment la conselleria diuen els centres, demanar als professors, ja veurem. Clar, diu fora criteris, demanar-ho i nosaltres ja decidirem. El seu, passem un criteri objectiu de la realitat actual és recalcular la quota del professorat amb el grup d'alumnes de 20 que s'ha de fer i repartir equitativament el professorat que farà falta, cosa que no està fent i nosaltres li estem demanant que se replantegi i que ja tens de fer-ho, perquè fins ara cap de setmana hi haurà una adjudicació nova de places de professors i se podria arreglar per aquí, començar el curs amb una certa tranquil·litat de seguretat de que els grups estan ben atesos amb els professors que toquen. Cosa que la conselleria de moment no està dient res d'això.
Val, Catalina, però en totes aquestes interaccions que estàu tenint amb l'administració, amb la conselleria en aquest cas, veus qualque finestra, qualque possibilitat, qualque bretxa d'esperança que pugui haver un canvi d'actitud o un canvi de... Sí, perquè queden 8 dies, no?, al començament de curs.
Nosaltres és que la veritat, dilluns com ens reunirem amb ells, davant seu han fet alguna passa, però no fan una passa valenta, m'entens? Se li està demanant, és a dir, li estem demanant aquestes passes, però hi ha alguna cosa que està frenant. Hi ha la possibilitat de fer-la, perquè es tot ve que la dotació que ha de venir de Madrid és per aquestes coses, per més professorat, per més recursos humans. I clar, després tenim la part de la dotació tecnològica i de comunicació dels centres, que no està preparada per un escenari bé. M'entens? Està en grossa incertesa i la conselleria no està donant una resposta certa. Surt el conseller i fa un gran discurs d'hora i mitja pensant que tot és fantàstic, però realment des del centre sabem que és el que hi ha, les preocupacions dels docents, la por que tindrem quan tots estiguem dins les aules, dins els centres, què passarà, evidentment sabrem que hi haurà contagis perquè està passant per tot, aquí no ens escaparem, i tota aquesta incertesa genera un malestar, no només en els docents, sinó en les famílies també.
Catalina Morro, moltes gràcies per haver participat avui al programa de dones com a delegada de prevenció de riscos laborals dels docents per part de l'Estell. Bon curs.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Adéu.
El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás. sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo
has vist? M'encanta. Ja, música melancòlica, música de final d'estiu. Escoltam aquesta cançó del Duo Dinàmico i ens posant directament d'una rebequeta al vespre quan sortim, a les terrassetes. Sí, és tot un. S'ha acabat el bròquil. Podríem resumir així, no? S'ha acabat el bròquil. De fet, mira, tu i jo ara mateix estem aquí, en un estudi de ràdio.
Bé, s'han acabat les vacances, l'estiu encara li queda un poc, perquè és que, no sé, vols que me'n vagi d'aquí, no. Me'n vagi directament a la psicòleg?
No, vull que te deprimeixis, encara que aquesta cançó ajuda bastant. La meva intenció és parlar-te, com ho ha fet ara fa un moment la Catalina Morro, però jo t'ho faré en una altra tesitura, vale? En un altre to, però te parlaré de la tornada a classe. Clar que sí, vinga, tothom a l'escola. Aquest moment que sembla que, com comentàvem, se prohibirà en aquest escenari B, però ja preparats l'A i el C. Qui sap si acabarem de nou tancats a casa, haurem de tornar al C, tot i que na Carina no ho vulgui, ja ho saps, que ens hem de posar les mascaretes, perquè si no vos tornaré a posar na Carina. Vosaltres mateixos. I tenim exemples de coses que, evidentment, com na Carina, no volem tornar a sentir.
Mamá. Oye, callaros ya, ¿no? Y entonces haces la pregunta clave. Oye, ¿hacemos deberes o qué?
¡No!
Veus? Classes a casa, homeschooling, que li diuen els moderns, val? Però és classes a casa de tota la vida. O sigui,
és una tendència que està bastant implementada a altres països. Als Estats Units, sí, és algo que s'estila molt.
I pot donar fruits tan meravelloses com aquest que també te recordo.
Sustantivo, persona, animal o cosa, ¿sale? Y el verbo es lo que hace la persona, el animal o la cosa. De este enunciado, el gato come croquetas, ¿cuál es el sustantivo?
Gato.
Ok. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué es lo que hace el gato?
Miau.
Veus? O sigui...
No me'n recordava.
I d'allò de tot el duc. Però no te preocupis que he fet més de... He fet deures, eh? O sigui, no tot el que t'educ és reciclat de temporades anteriors, no és un remember, Aina Núñez, sinó que el que tinc fet ho torno a emprar, es vera, perquè jo lo valgo, però la lògica aplastant, hem de dir, que se pot veure també en la resposta d'aquesta nina.
Ell busca. Nosotros buscamos, vosotros buscáis y ellos
esconden.
Qualcú t'acerca, tu què fas? T'amagues, no? De tota la vida. No se juga així, això. I després tu contes, no? És que si no perds. Si
allà
no
donde fueres.
Clar. I ellos què hacen? S'esconden? Clar que sí. És que jo, de veres, o sigui, el pare no és capaç de veure venir aquesta resposta, però, bé, jo tinc més exemples, d'acord? Vale?
Fes segles que no juga a l'amagatall.
Aquest senyor, deu ser bastant, però a la nena no, la juga cada dia, segurament. Un altre bon exemple de lògica irrefutable que t'educ. De vegades els adults és que no ho veiem, tot i que ho tinguem davant.
Daniel, la M con la A.
Ma.
La M con la A.
Ma.
Y si le agrego la tilde.
Matilde.
És evident, no? Tu fas matemàtiques i fas llengua, no? Al mateix temps. Vull dir, cada dia tens una hora de mates, una hora de llengua. Pues allò més normal és que tu acabis mesclant totes les teves respostes.
Ai, com em fan tanta gràcia aquests xistes.
Que són nens, t'agraden els nens. No, són, no, que són situacions reals. Mira, un altre exemple de ment matemàtica.
Si jo tengo 5 naranjas i somos 10 persones, ¿qué tengo que hacer para que alcance a todos?
Jugo.
Sí o no? Tens moltes persones i poques taronges. Què fa? Xuc.
I trobes que bastaria?
Bé, després li pots ficar un pot de cava i fas una aigua de València. Jo què sé, ja, no? Tu ja després tens la imaginació de cadascun. Però aquest nin, és que... O sigui, ho pensa i ho diu. Molta gent, poques taronges, suc.
O sigui, mare que... meva, el homeschooling pot arribar a ser ben productiu, eh? Ai. El manco riure...
Sí, però no sempre és tan eficaç. Mira aquest exemple de mare i filla que igual haurien d'haver trepitjat qualque escola.
¿Cómo va a ser un satélite la luna? ¿Qué dice?
¿Y yo qué soy? ¿Un cerdo? O sea, perdona, la luna es un planeta.
Dime, amor.
La luna és un planeta i se queda ben ample, però bé, la tornada a classe és una realitat, bona falta que li fa aquestes dues darreres, ja ho hem dit, hi ha molta incertesa al respecte, però creuarem els dits, intentaran ser positius i si no, podem posar com a politó la cançó d'una Carina al mòbil i així segur que sempre ens recordem de dur la masquereta i ho tindrem ben present i a lo millor aconseguim que no ens tornin a tancar.
Final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Nunca yo.
Transformació.
Aquest cap de setmana orbitarem cançons.
Divendres i dissabte, les ones sonores navegaran en concert.
Des d'Esclaustre de Mó, Tito Fuster i Joan Trias t'acosten al Cranc Festival 2020 a IB3 Música en concert, amb els directes de Manel, Maika Makowski, Maria Jaume i Yana Zafiro, entre d'altres.
Connecta't a l'òrbita d'IB3 Música en concert.
A partir de les 8 del vespre a IB3 Ràdio i en streaming a xarxes socials amb ib3musica.com.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. Els dimecres a les 10 del vespre ens deim coses. Un programa d'humor a mig camí entre la realitat i la ficció, l'actualitat i la desinformació, entre el rigor i la cara dura o la poca vergonya. Vaja, com un treball de màster fet amb la Viquipèdia. Ens deim coses amb Joan Guasp, Aitor Pérez i Guillem Casals. Dimecres a IB3 Ràdio.
A Menorca, 88.6.
Dones.
I començam ja la darrera part d'aquest programa. Avui dimecres, el primer programa d'aquesta nova temporada, en les noves seccions de Naina.
Senyores, que canta. Aquesta igual la repetiré.
Bueno, jo m'encanta, eh? Saps que jo sóc una experta en fer covers, eh?
Tu ets la primera que canta, tot lo dic.
Jo m'aniria amb en Tito Fuster, eh? a fer covers. Començam, doncs, aquesta recta final del programa i parlam ara amb dues directores que la propera setmana presentaran les seves pel·lícules al Festival Taut, que celebra la seva tercera mostra de cinema de diversitat afectiva de les Illes Balears. Liderat per Jaume Fiol, entre les seves propostes trobarem iniciatives com les que avui ens explica Lucía León. Ella és la coautora de Dead Pavo, un curtmetratge produït per quatre estudiants de la Pompeu Fabra, Enric Llonc, Júlia Gaetano i Judit Serral. L'objectiu és mostrar l'etapa vital de l'adolescència. Com sorgeix aquesta iniciativa? Lucía, benvinguda.
Hola, bones, gràcies. Doncs aquesta iniciativa sorgeix com resultat de, un TFG, un treball final d'Airau, que ens proposen realitzar un curt, una pel·lícula, el que ens vingui de gust, dins de l'itinerari de direcció i realització de la carrera de comunicació audiovisual. I llavors, després de pensar-ho durant mesos, ens decidim a fer un curt que vagi sobre l'adolescència, no? Ens adonem de que ha canviat, s'atreu aquesta nova adolescència on estan les xarxes socials superactives, on formen una part molt important, no només de la nostra imatge, sinó les relacions que formem avui en dia, i llavors tenim aquestes ganes d'apropar-nos a aquests joves i com viuen avui en dia les adolescències, les xarxes socials, i sobretot aquesta primera trobada romàntica que sempre posa nerviós, té il·lusió, és complicada.
Uh-huh. I el fet de triar que fos una temàtica de diversitat afectiva, això també va ser una opció que vos vareu plantejar des del principi?
Bé, va ser en realitat un procés de treball amb els actors i les actrius a partir de les dinàmiques que tenien entre ells. En el final, les nostres dues actrius, Nadella i Ana Maria, vam veure que teníem una dinàmica xulíssima i vam voler apostar per elles. I també perquè per nosaltres era fàcil, perquè és la nostra realitat. Vull dir, molta gent de l'equip de Dead Pavo mos consideren queer o entrant dins aquesta definició de diversitat sexoafectiva, i per tant per nosaltres era natural, era el nostre dia a dia, i ja que era el nostre curs ho volíem representar així, des de la naturalitat.
Lucía, és curiós perquè ara parlaves i m'ha vengut la referència de les amigues d'Àgata, que també va ser un projecte final de carrera que ha tingut molt de recorregut i que la seva directora i també la seva actriu ha pogut realitzar una carrera cinematogràfica. No sé si per edat probablement potser no ho pogut coincidir, però que implica també poder participar en aquesta tercera mostra Out a Palma i començar a posar un peu a festivals.
Bé, per nosaltres ha estat una oportunitat molt xula, tot i que no hem coincidit en els temps, diguem, sí que han coincidit amb professors i sobretot amb el tutor de TFG, que va ser el Gonzalo, que ha estat un tutor que ens ha ajudat molt, i en general tota la universitat ens ha donat aquesta oportunitat de lo que dius, no? De sortir, de començar a moure per festival, de tenir aquesta capacitat creativa que amb una certa zona de confort, que a vegades ja fora de la carrera no la trobarem una altra vegada, però que ha estat un aprenentatge supervaluós. Mm-hmm. Llavors, ara poder entrar en el circuit de festivals, que és tot un món, són unes dinàmiques, la veritat és que poder aprendre amb un projecte que constantment ha estat aprenentatge i poder seguir estirant aquest aprenentatge més enllà de la carrera universitària està sent superxulo, i jo crec que de tots quatre estem creixent molt i estem aprenent moltíssim de com funciona el món del cinema.
Doncs moltíssimes gràcies, Lucía, per haver participat avui al programa de Dones. Felicita també en Enric Llony, que en Júlia Gaetano i en Judit Serral per aquest curtmetratge. Jo l'hem pogut veure aquí, l'equip de dones, el Dead Pavo, i et felicitem i vos desitjam als quatre molt d'èxits. Una
moltíssima
abraçada.
Gràcies.
I anem a donar pas a la darrera entrevista. Ella és Alba Muñoz, directora de Now You Are a Woman, un documental sobre l'activista keniana Gerald Ayo, que narra la dificultat de les dones homosexuals a Kenya. Benvinguda, Alba.
Hola, què tal? Com esteu?
Com neix aquesta aproximació? És un documental dur, és un periple, la veritat, una introspecció, una història i una vivència personal crua. Com neix aquesta aproximació?
Doncs nosaltres vam conèixer la Gerald Hayo a través de la Gemma Sunyer, que és una advocada especialitzada en drets humans i que ha format part després del projecte del documental. I ella va conèixer la Gerald amb un programa de defensors de drets humans que organitza la Universitat d'Oxford a Anglaterra. I bé, allà va poder conèixer la història d'aquesta persona, que estava allà en un programa que ofereix una mica de refugi a persones que estan perseguides per les seves opinions polítiques o per la seva identitat sexual o orientació sexual, i vam decidir optar a una beca de reporter i la vam aconseguir. Llavors vam engegar el rodatge, va ser tot bastant ràpid.
I amb aquest documental heu obtingut ja qualque tipus de retorn al país d'origen, a Kènia, en aquest cas?
Sí, hem hagut de, perdona?
Si heu tingut qualque tipus de retorn, qualque tipus de feedback, s'ha duit allà, sí. Na Gerald sí. L'ha pogut moure, l'ha pogut mostrar, sí. Explicant què és la seva història.
Doncs, allà a Kènia, malauradament, i igual que a molts altres països d'Àfrica, ara mateix en són 31, la homosexualitat està penada legalment i en concret a Kènia doncs, pots anar a presó fins a 14 anys. Llavors, la Gerald el que fa és fer trobades amb les seves amigues, altres dones lesbianes, queer i bisexuals, a entorns segurs, i ella ha pogut ensenyar el documental a persones escollides, però de cap manera aquest documental es pot projectar al seu país per una qüestió de seguretat.
O sigui que només en petit comitè ha pogut fer difusió, no? I supos que en aquests mateixos cercles que s'ha de moure precisament per aquest activisme d'alguna manera que està amagat, evidentment, no? Al país de Kènia.
Aquesta és una història de supervivència i de complexitat humana, que és el que ha fet que na Gerald tingués la suficient força per mostrar i per donar a conèixer la seva història i la dificultat que implica la dona i estimar una altra dona en el seu país d'origen, tenint en compte els riscos que això implica.
Sí, i tant. A més, quan vam engegar el rodatge, estava en un moment molt, molt important a Kènia, perquè les i els activistes de la LGTBIQ portaven 3 anys lluitant perquè el Tribunal Suprem, diguem, del país es pronunciés en contra de la despenalització de la homosexualitat. I justament mentre poc després de que acabéssim el rodatge, doncs el tribunal va denegar aquesta despenalització i va ser com un got, una gerra d'aigua freda per moltes persones que tinc constància perquè la Gerald m'ho explica. Molta gent ha tornat a l'armari, per dir-ho així, perquè no és... La situació allà realment és molt complicada perquè la violència als carrers és real i a més a nivell legal, a nivell penal, les institucions li donen suport, no?, a aquesta repressió i aquesta persecució.
Moltes gràcies per formar part avui d'aquesta convidada, per rebre la trucada de dones. Alba, et podrem veure el proper dilluns.
Sí.
A les 7 al Museu Baluard per veure el teu documental i per fer posteriorment una trobada, col·loqui, per explicar una mica tot el procés de realització.
Estaré encantada. Moltes ganes de conèixer-vos.
Una abraçada forta.
Una abraçada. Adéu.
I tornen els nins a l'escola.
Tornem nosaltres a fer dones.
Tornem a tenir a Níker Hernández Mateo al control tècnic i tornen nous reptes i seguim nosaltres aquí acompanyant-vos cada dimecres de 6 a 7 i treballant per fer un món més igualitari encara que sigui darrere els micròfons. Un dimecres més, moltes gràcies per la vostra fidelitat. Gràcies, Aina. Gràcies, Iker.
Setmana que ve més.
La setmana que ve més. Siau felices.